Patafons, amb Carme Reverte.
Les 12 i 9 minuts i a aquesta hora, com podeu comprovar per la sintonia, parlem de gastronomia i a l'espai amb molt de gust rebrem, efectivament, amb molt de gust, el senyor Pere Pérez. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El Pere és xef i propietari de la Pinya de Plata, que està a Sant Cugat. Ell és santcugatenc de tota la vida, cosa
sí.
que jo desconeixia,
sí,
Pere.
Sí, jo vaig néixer aquí, sí, fa uns quants anys, però vaig néixer aquí, sí.
Uh-huh. I podríem dir que és dels restaurants de la ciutat, no sé si atrevir-me a dir si és l'únic, amb més reconeixements, perquè té un sol de la guia Repsol i en el seu moment, l'any 2009, també va tenir un reconeixement de la guia Michelin. La Pinya de Plata el trobareu al carrer Sant Tomàs número 5. Està, diguem, en el centre de la ciutat, però amb un racó que sembla que pràcticament estigui amagat, Pere.
Sí, sí, sí. De fet, és el carrer Sant Tomàs és un, sembla com un passatge, està davant del Col·legi Joan Maragall, al costat fa cantonada amb Passeig Sant Magí, i està pues, a pocs metres de la farmàcia aquesta que no tanquen mai. I el motiu d'estar aquí així, com una mica amagadet, pues és molt simple. És perquè jo tenia un local en els baixos de casa meva i tenia de decidir si el muntava allà o el muntava més cèntric. La diferència és molt senzilla. Aquí no tinc de pagar lloguer i en el centre pues, ja se sap el que costa els lloguers, els locals i la viabilitat d'un negoci petit i de les característiques que té el meu restaurant, doncs no hauria estat possible en un lloc més cèntric. De fet, la cuina que fem nosaltres doncs els agraden els clients i venen expressament. El 50% dels clients que tenim són gent que venen de fora, de Barcelona, de Terrassa, de Manresa, de Girona i més lluny, i venen expressament perquè els agrada el que fem.
Uh-huh. I sembla que si no és amb reserva serà difícil trobar un forat en el teu menjador.
Bueno, ara en els temps que corren no. Els temps que
ara
corren,
no?
Ara no. Al principi sí era més difícil, però en aquest temps de crisi normalment sempre hi ha alguna taula lliure, però sí que es cal fer reserva prèvia. Pel tipus de cuina que fem no hi ha res fet, tot es cuina al moment i aleshores hi fem uns aperitius molt treballats, molt elaborats, que fem pues, tants caps, tants barrets. Només fem per les reserves que tenim.
Mm-hmm. Estem parlant de cuina de mercat, cuina de temporada, amb el sabor de tota la vida.
Sí, de fet, la cuina... Una miqueta cuinem el que a mi m'agradaria menjar i el que li agrada menjar a molta gent, poder de certa edat ja, que busquen qualitat, busquen els sabors d'abans i fem unes presentacions pues, que són modernes, actuals d'avui dia i alguns plats que són, podríem dir-ne, gastronòmics d'autor. Però la cuina està basada en productes de la més alta qualitat de producte, no productes industrials, sinó productes artesans, de pagesos, d'avicultors i de carn molt selecta, o sigui, tot el peix és salvatge, i comprem dia a dia. O sigui, cada dia, cada matí vaig a la boqueria, de vegades vaig al mercat aquí a Sant Cugat, que hi ha bones parades, altres vegades vaig a Santa Caterina, però busquem dia a dia, comprem el dia. No tenim un producte i el guardem si es ven o no es ven, sinó cada dia comprem el que venem al dia.
O sigui que el secret de la Pinya de Plata està en la selecció del producte?
Sí, jo diria que el secret és una miqueta com la música. El secret està a que la partitura sigui molt bona. I després que el que la interpreta realment sigui bo, perquè una mateixa partitura a diferents músics n'hi ha que li posarà més carinyo, més passió, uns altres que tocaran mecànicament i no sona igual i és la mateixa. Aquí passa igual, les receptes pues, les poden interpretar altres cuiners i cada un la farà a la seva manera. El nostre secret és que nosaltres li posem molt de carinyo a l'hora de comprar el producte, a l'hora de cuinar-lo i a l'hora de presentar-lo. A més, li fem una explicació al client com s'ha fet aquell plat, de quina manera està fet, i al final el client això s'ho agraeix.
I s'ho menja amb molt de gust.
Home, clar. Sí, treballem molt del boca a orella. O sigui, el que ve a menjar ho recomana amb un altre. Una altra cosa és que la qualitat, pues, té un cost ja en el mercat, després hi ha una elaboració, hi ha uns gastos, impostos i una sèrie de gastos, que això fa que una cuina artesana com aquesta, pues, tingui un cost. I el cost, pues, potser te'l pots permetre un cop al mes, o un cop cada 6 mesos, o un cop l'any.
Val.
No és qüestió de que tinguis més o més diners, sinó de la importància que tu li donguis a la gastronomia. Jo ara tinc clients que són gent mileuristes o menys, i estolvien durant 6 mesos per vindre, no al meu restaurant, sinó a altres restaurants similars al meu, perquè tenen aquesta cultura, i n'hi ha que valoren més tindre a l'últim telèfon, el més modern. Així és com funciona.
Uh-huh. Aquesta passió per la cuina et ve perquè també ets un gourmet?
Sí, bueno, a mi m'agrada la cuina molt, podria estar massa i tot. Podria estar massa i tot. Però, doncs, jo de tota la vida sempre m'ha agradat el món de la gastronomia, el món de la cuina. La meva mare era molt bona cuinera, poder d'aquí ve. I aleshores, doncs, sempre he cuinat i he estat també... sempre he pensat que algun dia tindria un restaurant. Durant 40 anys vaig estar treballant en una empresa al final de directiu, sempre la mateixa empresa, però sempre pensava que algun dia tindria un restaurant. I va arribar un moment, doncs, que vaig decidir deixar aquella empresa, perquè l'ambient no era el que m'agradava, i vaig muntar el restaurant aquest. Sí, sí, hi ha estat també algunes... Sempre és la meva passió la cuina, llegeixo tot el que surt, totes les revistes, tots els llibres, tots els cuiners, tot el que té a veure amb el món editorial, o sigui, de la gastronomia, doncs, estic molt al dia. Però també compta que quan vaig decidir muntar el restaurant, doncs, vaig anar a una escola de cuina, a Hoffman concretament, perquè volia saber el per què passava a la cuina, coses que jo ja sabia fer, però volia saber el per què. Llavors vaig estar allà durant un any a Hoffman, doncs, veient com funcionava una cuina professional, que no té res a veure amb la cuina casolana. Uh-huh. És cuina d'una altra manera, i el resultat potser és, en alguns casos serà millor, i en altres casos la cuina que pot fer una mestressa de casa, que li posa molt de carinyo, pot ser millor que de molts restaurants.
Et sembla que repassem la teva carta? És una carta que té carns, que té peixos, que té una mica de tot?
Sí, podríem dir, doncs, que fem plats de la carta. Hi ha uns plats que són fixes, que no els podem treure perquè els clients els demanen, i fa, doncs, 10-12 anys que estan els mateixos, i el 40% l'anem variant cada temporada. Cada 3 mesos, doncs, variem la temporada.
Ara tenim ja la carta de tardor que ens has portat, amb una coca de verdures escalivades, amb oli d'antara i foam i cuit.
Sí, bueno, això és una coca. Vol recordar una miqueta la coca de recapta. És una coca que li posem un sofregit molt sutil, ceba rostida, posem uns pebrots vermells, verds i esbergina escalivada, juntament amb unes tiretes de foam i cuit. Això és... Fem unes seqüències, després li posem pols de canya de sucre, ho cremem, li posem un vinagre molt especial que fem nosaltres, i això ho enfornem. I ho traiem del forn, li posem oli cru, porradell, sal, maldon, i realment és un plat 5 estrelles.
Però aquest està sempre a la carta.
Aquest està sempre, i possiblement és el plat que més venem, perquè realment és un plat elaborat.
Sí. Després tenim uns cors de carxofes farcits de ceps, foie poil i salsa d'Oporto.
Sí, això estem a la temporada de les carxofes i dels bolets, i aleshores, doncs, els bolets, doncs, els fem de diferents maneres. N'hi ha que els fem al forn, n'hi ha que els fem crusos, o els ous de reig els fem mig crusos, i aquests cors de carxofes són els cors de carxofa que els farcins de ceps. Els bullim una miqueta, els cors, els posem els ceps a dintre, i després li posem foie poulet, un foie de les Landes, un foie que en diem foie calent, no ho hem passat, sinó que és acabat de fer, i després el banyem amb una salsa d'Oporto. Aquest plat és un plat que el que vulgui veure com es fa, entrant a TV3 al Cuines, vam estar allà una temporada al Cuines, i allà el vam fer i es pot veure, buscant-lo es pot veure com es fa aquest plat, com es fan els arissos gratinats i algunes cosetes que vam fer allà.
Sí. Mm-hmm. També teniu perdiu, clar, que no és que s'acostumi a trobar gaire, no? A les cartes?
No, bueno,
per aquí.
És el que dèiem abans, fem una cuina que és la que m'agrada. Jo menjaria ara una perdiu, aquí tenim una perdiu amb escabeig, amb una miqueta d'enciam i tal, però jo menjaria una perdiu de casa, perquè no mitja perdiu d'entrada, i després potser menjaria uns calamars farcits o un estic tarta. Bueno, són plats que habitualment no estan en els restaurants, perquè són plats de cost car, i al final pues, hi ha poca gent que això s'ho vulgui. Avui es porta, que també les circumstàncies obliguen, una cuina no de low cost, però sí de coses més baixes de cost, que no implica que siguin de menys qualitat. No implica que sigui. Hi ha vegades que sí, que clar, duros o quatre pessetes no n'hi ha i ningú regala res. Però no vol dir que sigui barat, que tingui de ser dolent. No, es poden fer coses realment amb altres productes, pues es poden fer plats espectaculars que funcionin. De tots modos, clar, la perdiu, el que menja la gent jove d'avui dia, pues no sé quants joves han menjat perdiu. Ni alguns que no sabran ni com és la perdiu.
No, que van llauna, potser sí.
Clar, però la perdiu pues, escabatxada pues, és un plat que és agradable, Anna.
Ara, els canelons sí que alguns els hi deu sonar, però un caneló de llamàntol amb crema de tòfona potser no l'han tastat mai.
No. Bueno, és que és un caneló que és llarguet, potser tindrà uns 16 centímetres, 16 o 17 centímetres, que li posem mig caneló, mig llamàntol a dintre, i treballat, rostit i tal, i després el napem amb una bechamel, amb una crema que fem de tròfona melanosporum negre. També és un plat espectacular de sabors.
També trobarem ous de calaf fregits.
Sí, mira, aquest plat, els ous de calaf fregits amb foie i salsa de Banyuls, és un plat que al migdia hi ha molts... al migdia tenim clients de directius d'empresa i tal. Llavors menjar-se, prendre dos ous ferrats bons de gallina que pastura, de gallina feliç, amb foie i una salsa de aquí en diem de Banyuls, perquè està fet amb un vi de Banyuls, és un poble del sud de França, de la Catalunya Nord, doncs està fet amb ceba cabrada, i llavors el resultat és espectacular. La combinació dels ous fregits amb el foie i la salsa Banyuls és espectacular, és una cosa que val la pena prendre-la.
I el que van dir que estan molt bones són les anxoves.
Bueno, sí, les anxoves també... menjar anxoves bones també és realment molt difícil. Serà tan difícil quasi com prendre caviar d'aquí uns anys, perquè no n'hi han, i aleshores les anxoves s'han de pescar en una temporada, en 2 mesos, després es poden pescar, però ja han de sobar, tenen una altra qualitat, i aleshores aquestes estan molt triades, estan buscades, triades, com deia un amic meu, amb el dit. Aleshores estan netejades a casa, amb un oli molt bo, d'oliva, aleshores les servim amb un pa amb tomàquet, però amb un pa de vidre, amb un pa molt especial també.
Els que volen menjar una mica més lleuger, dic lleuger entre cometes, una amanida de llamàntol.
Sí,
no?
Sí, aquí és una amanida que fem amb uns enciams molt tendres, amb un alvocat, una miqueta d'ou que no és dur, ni és ou tou, i després el llamanto, i la gràcia d'aquest plat és que està amanit amb una vinagreta de pinyons. Llavors és una vinagreta amb una combinació d'oli antara, és un oli de Selva del Camp, molt bo, d'una cooperativa molt bona, i aleshores està, doncs, és una mescla de 4 vinagres i un toc d'un vi molt especial.
El que també ens costaria de trobar en altres llocs seria els eriçons de mar.
Sí. Bueno, són plats gourmets que també aquests estan molt bons, molt bons. El que els prova una vegada, que així es fa addicte,
sí?
Perquè té un sabor de mar molt addicte, estan gratinats a la seva clova, és una passada de bons, sí, sí, sí.
I ja que continuem a la mar, uns xipirons d'Arenys saltejats.
Sí, això són els xipirons, que tampoc no es troben massa, els xipirons, perquè es troba una cosa que es diu... hi ha els restaurants que tenen uns calamars que diuen puntilla, però és una altra varietat. no té res que veure amb el xipiró d'aquí, del nostre mar de la Mediterrània. Llavors, això se'ls fem saltats amb una ceba confitada, de l'Empordà, pinyons, realment estan... és molt bons, molt bons. Però, clar, sempre anem, perquè la qualitat no és el mateix, un xipiró que ve d'Indochina o del Pacífic, del FAO 67, que uns del FAO 37 d'aquí, del Mediterrani, de Blanes o de Palamós. No, no és el mateix. És un altre mar, és una altra varietat.
I és un altre gust.
És un altre gust. Això es passa doncs, amb el lluç, passa doncs, amb la carn, hi ha tantes varietats de vedella com models de rellotge, o sigui, és una passada. Uh-huh. Tot és vedella? No, tot no és vedella. Pebrots vermells? No, tot no són pebrots. Uns tenen carn, són mossos, tenen gust, els altres tenen aigua o només tenen pell. D'aquí que cada dia busquem doncs, el productor que fa. El que fa els pebrots molt bons, doncs, potser els tomàquets no els té bons. Llavors triem la qualitat del producte perquè els clients que tenim nosaltres prefereixen pagar un euro o dos més, però realment disfrutar d'aquella diada, d'aquella estància. Sí, uh-huh. Sí.
Hem fet la relació del que serien els primers plats. No us penseu que amb això ja acabem. Després tenim per continuar altres opcions, que potser les repassarem així una miqueta més ràpidament, perquè teniu estic tartar.
Sí, fem un estic tartar que també és molt famós, l'estic tartar. Hi ha gent de Barcelona que ve expressament a menjar-lo aquí, perquè també, diem, és una carn de bou, d'un bou que pastura, no és un bou amb tablillà, ni de granja, ni vaca vella, sinó és un bou de molta qualitat, que el fem al moment, i realment és espectacular. L'estic, el que el prova, al·lucina, realment és molt bo, molt bo. Tenim també, després, el llobarro salvatge, fet al forn amb unes patatetes permentin franceses, difícil de trobar, avui dia patates bones difícil, però bueno, nosaltres ens dediquem a això, a buscar el producte bo. Fem també uns calamars de platja farcits de marís, vol dir que són uns calamarsets de platja d'aquí, farcits de gamba, d'escamarlà, de musclo, de cloixa, d'ondú,
hora...
de sanfaina, i llavors amb la seva tinta fem una salsa. Això està,
si esteu hora. A dieta, millor que l'abandoneu ni que sigui per un dia.
Sí, el bo de les dietes, la gràcia que tenen és que s'abandonen alguna vegada.
Sí,
això
tant.
És la seva gràcia.
Afortunadament.
Perquè sempre patíem amb l'enciam i la petxuga de pollastre a planxa. Bueno, la gràcia que tenen és que les pots abandonar.
Bueno, de totes maneres, aquests plats que ara parlàvem tampoc massa calories no en tenen.
No.
Un llobarro, uns calamars...
No, les... Després tenim també unes cocotxes de lluç, de palangre, que les fem al pil-pil. També no és una cosa... Són coses sutils. Uh-huh. Un bacallà que ara l'estem fent amb un pil-pil, amb un pil-pil de bolets, precisament, on hi ha ceps, rovellons, rossinyols, ous de reis, trompeta de la mort, i amb això es fem un pil-pil amb la gelatina del bacallà. També tenim l'espatlla de cabrit, de cabrits petitets.
Tendres.
Tendríssimes de fa. Es poden menjar amb una cullera, pràcticament. I després tenim un filet de bou, que és el mateix bou que fem a l'estic tarta, que és fet a la sal, com si fos l'hora de la sal, doncs fem la carn així. I llavors, quan ja la tenim feta, doncs li traiem la sal i l'amanim amb unes coses que no explicarem anant aquí.
Secret del xef.
Sí, però que la servim amb unes patates que se'n diuen avellines, que és una patata també espectacular. La gent quan menja aquestes patates queden sorpresos. Hasta en sorprenc jo de la que agafa el client quan menja la patata aquella.
No estem acostumats a...
No, la qualitat aquesta, la patata tan bona, no és, la gent, i cruixent, no estan acostumats, la gent no està acostumat. Avui dia, jo de vegades m'enrevio perquè és, com deia Josep Pla, som el que mengem. Mm. I aleshores, què passa? Que ens acostuma, aquesta societat ens acostuma a menjar coses molt simples, que no tenen sabor,
no
que
un
préssec no té sabor, que el tomàquet no té sabor, però sí que tenim els telèfons els més moderns, el cotxe el més maco, no sé què, perquè prestem atenció, o fan que prestem atenció a altres coses que no són pas la gastronomia.
Els petits plaers de la vida.
No, i sí, i més la cosa... Jo sóc, com es veuen aquí i es reflexa, sóc partidari de la cuina tradicional. Jo era un admirador aferrim del Santi Santa Maria Campau Descansi, que havia estat a casa nostra alguna vegada menjant, i no m'agrada tant la cuina més elaborada, més moderna que
Ferran no Adrià no seria el teu ídol.
Bueno, és el meu ídol en quant a professional, en quant a cuiner i en quant a geni. He parlat una vegada amb ell i tal, no? I realment també sento admiració per lo professional que és. Però, doncs, per un dia potser sí. si jo tingués de
fer... Una esferificació?
No, no, si jo tingués de celebrar el meu aniversari, no, doncs m'agradaria una altra cuina més, ja, més natural, que jo disfruti realment molt. Aquesta em sorprendria molt i jo li veuria el mèrit, perquè jo sé el que costa la feina d'una cuina, igual que li veig el mèrit en aquesta cuina de Fernadià, se la veig en un lloc que fan menú de 11 euros. Té un seu mèrit. La gent de vegades veu el preu, però no veu el valor. Jo li veig el valor que hi ha darrere d'aquest menú de 11 euros a l'esforç del local, de personal, de cuina, d'estar moltes hores, i aleshores jo animo a la ciutadania que vagin als restaurants, que disfrutin, perquè una estància en un restaurant, aquelles hora o dues hores que parles amb les persones que t'estimes, els amics,
que la parella,
això és, realment val molt més la pena. Segurament més la pena que enviar molts whatsapps o moltes altres coses.
Estem d'acord. Per cert, que hem repassat la carta, però els que no tinguin temps o prefereixin compartir amb família, teniu un servei d'arròs. Feu, diu l'eslògan, les millors paelles del Vallès.
Ah, bueno, això es diu, bueno. Per alguns segur que és així, i per altres pues segur que no. No se sap, això és cadascú. Però el que sí és veritat és que a la carta hem incorporat... al restaurant fem dos paelles, una de llamanto i una altra de sapietes petitetes ananes de la costa amb costella port ibèric, i que realment són espectaculars. O sigui, jo dic que perquè és així, és perquè qualsevol que em dubti pot venir a provar-les, si no li agraden, doncs no paga i no passa res.
Què fas, com el Corte Inglés?
Bueno, el Corte Inglés, si fa això li dona resultat, i si fa això és perquè té garantia amb el que compra. Possiblement és un euro o dos o no sé quant més car que en un altre puesto, però et dona molta tranquil·litat. I avui dia, doncs, pots menjar una paella i fer malbé un àpat amb la família, amb els convidats, o pagar una miqueta més i tindre una paella que la gent et felicita i que disfruten. De fet, nosaltres venem aquestes paelles al restaurant i també les venen a buscar per menjar-les a casa. Llavors ve molta gent i el que les ve a buscar es repeteix. Són una miqueta més cares que un altre puesto perquè l'arròs que fem servir nosaltres és un arròs que val a la botiga 7-8 euros quilo, quan un altre arròs, bo també, val 1 o 2 euros. En algun lloc hi és la diferència. Clar, la diferència es nota molt. Es nota molt.
Ens portes una recepta.
Sí, sí, sí.
I precisament d'un dels arrossos, no?
Sí, dels arrossos que fem en el restaurant. I portem la recepta de l'arròs de costella de porc ibèric, i perquè és el més diferent, el que habitualment pues, la gent no fa a casa. Tothom fa paelles amb marisc més bo, més dolent, però... un arròs de costella i de sèpies petitetes no és habitual, però sí que el resultat és molt bo, molt bo.
Anem pels ingredients, a veure què necessitem.
Bueno, pels ingredients pues, es necessita un sofregit de costella de porc ibèric, ja us explicaré una miqueta com la fem, 400 grams de sèpies petitetes, de sapiones, un grill d'all picadet, dos cullerades de sopa de julivert, talladet, 20 grams d'oli de sucre, d'oliva, 400 grams d'arròs bomba i 2 litres i mig de fumet, de fondo moreno, de porc. En els arrossos és molt important el sofregit, tot és important, sofregit, temps, la temperatura i després el fumet. En aquest cas, com que és de costella de porc ibèric, nosaltres elaborem un fondo, en diem fondo a la restauració, un fondo que és un caldo fosc, de porc d'Uroc i ossos de porc d'Uroc, que us explicaré en un moment com ho fem. De fet, començaríem pel sofregit. El sofregit, doncs, amb una cassola, nosaltres ho fem amb una cassola de fang, li posem a l'oli, després adorem la costella. Quan la tenim duradeta i afegim la ceba tallada amb ciceler, baixem el foc, ho posem que es vagi cuinant molt, molt a poc, això és amb poca temperatura, i la cassola de fang, això s'ho fa, o una d'aquestes de ferro fos, també aniria bé, eh? I fins que la ceba estigui ben douradeta, amb un dorat que sigui ben fosc, ben marrón, eh? En aquest moment, doncs, hi afegim l'all i ho tornem a sofregir una miqueta, incorporem un tomàquet ratlladet, sense llavors ni pell, i ho cuinem fins que s'evapori tota l'aigua que té el tomàquet. I llavors ja que deixar-ho que es vagi confitant, fins que quedi molt melós. Aquí tindríem el sofregit. I per fer el fondo, o sigui el caldo aquest, doncs llavors aquí doncs tindríem de durar els ossos de porc, la carn, els retalls de carn amb oli ben roent, i afegiríem la ceba, la duraríem també, després li afegiríem pastanaga, àpid, una miqueta de ceps secs, li afegiríem unes dents d'all. Nosaltres hi afegim concentrat de tomàquet, que va molt bé, això es pot comprar doncs, en el Caprabo, en qualsevol lloc d'aquests es pot comprar perfectament, i llavors això ho rostirem ben rostit fins que quedi quasi cremadet. Llavors li afegirem un got de vi negre, sempre important que el vi sigui bo, perquè quan el vi redueix, si és dolent, les impureses es noten després el resultat. Si és bo, el guanya, fins que s'evapori el vi, i després li posarem aigua i ho farem bullir durant 2 hores. I a cada 2 hores ho deixem refredar, ho colarem, i amb aquest fondo és en el que farem l'arròs. Per fer l'arròs, doncs com ho fan totes les mestresses, l'anacarem, posem l'arròs amb oli a la paella, que es faci de color, doncs, en diríem una miqueta anacarat, marfil, amb el sofregit, unirem rehugant així, i afegirem amb el fons aquest que hem fet, a foc ben viu, uns minuts, i després baixem la temperatura mentre es va fent l'arròs. Per un altre cantó, agafarem les sapietes, les saltejarem allà amb all i julivert, i a mitja cocció les afegirem a l'arròs que tenim amb les costelles. Aproximadament 5 minuts abans que acabi la cocció. Llavors, provant, veurem. Normalment es triga, aquest arròs cou uns 17 minuts. Nosaltres som partidaris de menjar l'arròs al dente. De fet, en menys minuts, dins de la cassola de fang, continuarà coent uns 2 o 3 minuts més.
S'acabarà de fer.
I aquí està. I és un arròs que es pot menjar sec o una miqueta caldós, també.
L'estem imaginant, I és l'hora pràcticament... No falta gaire per l'hora de...
Sí, és un arròs molt gustós, molt peculiar, perquè el sabor és molt bo, molt bo.
Té substància.
El porc ibèric li dona, i el porc duro li dona un sabor especial, les sapietes, i el sabor del porc pues, és un sabor de tota la vida, de les arrels, i que ens recorda la infància, i això es fa que aquest arròs sigui realment molt bo, molt bo.
Et posaria en un compromís si et faig triar un plat de la carta?
Bueno, sí que realment és un compromís.
Tu vas al teu propi restaurant i veus la carta i has de triar un plat. Quin és? Perquè em sembla que t'agradaran tots.
Sí, tots m'agraden. Però jo si hagués de triar un plat, triaria la coca de verdures calibades amb oli entera.
La primera que...
La primera, sí. Pensa que és una coca que porta els pebrots. El pebrot tots sabem la forma que té el pebrot. Sí? Doncs porta el pebrot en rectàngules mil·limètricament tallats. Vol dir que són pebrots escalivats a la flama, després pelats a mà, tallats amb tiretes rectilínies. Això es té molta elaboració. No és un tros de pebrot, allà el posem, o que l'hem comprat de quinta gamma ja pelat, amb conservants, amb bisulfitos i totes aquestes coses que diu l'OMS, que mengem i mengem. No, tot és natural, aquí està la gràcia. El que menja una paella d'aquestes, pots menjar 3 plats i vas lleuger de l'estómac. No són passats. Per què? Perquè no té res de química, no té res industrial, tot és ratllat a mà. Nosaltres no tenim robots de tallar ceba ni verdures. Mira, això és un callo que tenia aquí del ganivet. Tot és... El ganivet és l'única eina per tallar que tenim. No tenim. Llavors, clar, tot això al final es nota, però la coca aquesta tothom la demana, tothom és espectacular. La coca és espectacular. Tots els plats són plats espectaculars. Evidentment no es menja, la pinya de plata no pots menjar per 30 euros ni per 40.
Per quant?
A la pinya de plata el cost et pot costar entre uns 45-50 euros més vins. N'hi ha el que menja per... aquest dia hi havia 2 metges que estaven menjant allà i els dos van menjar, penso els va costar 52 euros a cada un. A l'altra taula hi havia 2 persones que van menjar el mateix i amb el que van veure els hi va costar a 98 euros a cada un. I van menjar els mateixos plats. Clar, depèn del vi. Hi ha ampolles de vi de 16 euros i n'hi ha de 60.
I les paelles per quan poden sortir les paelles?
La paella... si és per emportar o per menjar-la al restaurant. Mira, per menjar-la al restaurant, per si la, tu dius, jo vull una paella per casa, doncs la paella val 19-40 euros la secció. I va inclòs. A 19-40 euros i la gent repeteix. La gent repeteix la paella. Alguns repeteixen, que tinc algun client que repeteix quasi cada cap de setmana, perquè són de València i els agrada molt, i cada setmana de llamanto, de llamanto, de llamanto, i aquests ja entenen, eh? Bueno, està bona, tot és bo.
I escolta, Pere, qui va a casa teva, qui va a la pinya de plata, no surt amb gana d'allà?
No, absolut, en absolut. I a vegades, que això sí és un hàndicap que tenim, que de vegades no demanen postre, amb la qual cosa facturem menys, perquè realment queden tips. Mira, el pa que fem servir nosaltres és un pa que els fan servir també al celler de Can Roca, que els fan servir als restaurants. És un pa de molt alta qualitat, d'alta gastronomia. Els productes, la majoria de productes són d'aquest nivell, són productes bons, no surten gens en gana. I el que s'hi demanen és, per què es diu la pinya de plata? La pinya de plata, pues, és un nom que ve de Cuba, de l'Havana. A l'Havana, el 1890, i t'ho explico ràpid perquè estem acabant.
Sí, t'anava a preguntar.
El 1890, amb una família espanyola, d'aquells que van a fer les Amèriques, van a Cuba, que eren de Lloret, doncs van obrir a l'Havana un bar-restaurant que li van posar de nom la Pinya de Plata. Aquesta família era la família de Miquel Boadas, de la coteleria Boadas de Barcelona. Llavors, amb la Maria Dolors Boadas, que és la propietària d'aquesta coteleria, que està al carrer Tallers Rambles, doncs jo en sóc molt amic, perquè fa poder 40 anys que vaig allà a prendre còtels, jo molts dilluns, i aleshores tenim certa amistat, i un dia m'explicava que el seu pare havia estat, abans de muntar fa 80 anys al Boadas a Barcelona, havien estat a Cuba, van muntar la Pinya de Plata, quan va retornar cap aquí i es va casar a Barcelona el 1910, va vendre aquell negoci amb uns americans de Florida, i aquells americans, perdó, amb uns cubans de Florida, aquells li van canviar el nom i li van posar el Florida. I el Florida, avui dia és el Floridita de l'Havana, on l'Ernest Hemingway es prenia els daiquiris. Aleshores, doncs és mundialment famós el Floridita. Però en el seu origen, el nom era la Pinya de Plata. I jo, en homenatge al pare de la Maria Dolors Boada, en el meu restaurant li vaig posar de nom la Pinya de Plata. I a la Pinya de Plata, doncs tothom que vulgui és benvingut, sortirà molt satisfet, amb ganes de tornar-hi, i és un restaurant, doncs, pel record, per recordar-ho. El que passa que tu tens de poder permetre un luxe d'aquest tipus, doncs, un cop l'any...
Ja faran Guardiola.
Sí. I si no arriba, doncs sempre... On no arriba? De vegades tenim algun jubilat o alguna persona que demana, escolti, que tinc de regalar... Perquè això també ho fan molt. Regalen, en lloc de regalar-te, doncs, un vestit o una jaqueta o no sé què que ja en tens, regalen un àpat a la Pinya de Plata. Diu, què li regalaria als meus pares? Pues un sopar a la Pinya de Plata. I llavors, pues,
i quedes com un senyor.
Clar, i ens adaptem. Una cosa que ells potser no farien mai, d'anar a gastar-se 100 euros o 130 o 140, però bueno, pues, li regalen, i això s'ho fa moltes famílies, els quals fan això, s'ho regalen i venen.
Bé, doncs, Pere, avui encantats que hagis acceptat la nostra invitació. Hem parlat de la història de la Pinya de Plata, hem conegut a la teva gastronomia, t'hem conegut a tu, un santcugatenc que fa 13 anys que està amb el seu restaurant al carrer Sant Tomàs número 5.
Molt bé.
Pere, encantats i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ja hi podeu comptar amb mi quan vulgueu.
Bon dia.
Adeu, bon dia.
Sant Cugat a fons.